Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Explicàvem a primera hora, aquesta nit, Corea del Nord, que ha assegurat que té preparats 4 míssils per atacar l'illa de Guam, això és el Pacífic, on hi ha una base naval nord-americana. L'Agència Oficial de Notícies del País Asiàtic diu que, de fet, ja l'estan apuntant i que només cal l'ordre de Kim Jong-un per disparar. I a tot això, Donald Trump tampoc afluixa després d'aquestes declaracions. North Korea,
best not... Val més que Corea del Nord no torni a amenaçar els Estats Units, si no, es trobaran amb un foc i amb una fúria que el món no ha vist mai abans. Like the
world has never seen. Unes amenaces que arribaven ahir, però el president nord-americà ha seguit amb aquest mateix discurs i via Twitter ha afirmat que entre les seves prioritats hi ha la de reforçar l'arsenal nuclear dels Estats Units i que esperen no haver de prémer mai el botó vermell.
Espero que mai haguem d'utilitzar aquest poder, però en cap moment deixarem de ser la nació més poderosa del món.
Kim Jong-un té poder real per atacar els Estats Units, pot esclatar una guerra nuclear, com es viu en un país que gairebé cada dia és notícia. En parlem ara mateix amb el Roger Matés, que és cap de política de l'Agència EFE i expert en Corea del Nord. Molt bon dia, Roger.
Hola, bon dia.
El Francesc Badia, que és analista polític especialitzat en relacions internacionals i director de Democràcia Abierta. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
I en línia també des de Xangai tenim el corresponsal del diari El Mundo a l'Àsia, Javier Espinosa, que també ha viajado a Corea del Norte recientemente. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Si sembla, comencem preguntant-vos que per aquestes últimes hores que ara us explicàvem, quin detonant ha portat aquesta nova escalada de tensió? Perquè també és una escalada de tensió que crec que no havíem pogut veure fins ara, Roger.
No, és inèdita des del punt de vista... No és inèdita des del punt de vista de l'espiral de tensió, n'hi han periòdicament... molts d'aquests episodis d'escalades retòriques i fins i tot de allò que sembla que estiguem a tocar d'una guerra, però hi ha un fet diferencial potser en aquesta crisi i és el factor Trump, el factor de l'inquilí de la Casa Blanca, que d'alguna manera dona credibilitat a la possibilitat de que un conflicte nuclear, que aparentment ningú i estaria interessat perquè sortiria tothom perdent, doncs per una qüestió de equilibris internacionals, doncs ell acabi decidint doncs apretar el botó.
Francesc, hi ha perill real que esclati aquest conflicte armat entre els Estats Units i Corea del Nord, o tot plegat és una significació només?
Jo crec que no hi ha perill ara mateix, el mateix Tillerson, bueno, hi ha aquesta dinàmica, no uns apreten i els altres afluixen. Hi ha missatges potents cap al règim coreà, en el sentit de que aquí hi ha una batalla de fons, que és la no proliferació d'armament nuclear. Aquesta és des del punt de vista geoestratègic, és el punt clau i ara és un punt calent aquí. Tot el desenvolupament de l'armament i del programa de míssils, i ara no, de míssils balístics intercontinentals dels coreans, doncs és un pas endavant cap a, diguem-ne, consolidar Corea com un poder, el nou poder nuclear. Això és la batalla de fons. Llavors aquí, en aquests últims passos que ha anat donant el règim coreà de realment desenvolupar aquesta tecnologia ja d'una manera ofensiva, doncs és quan salten les alarmes. Això ara mateix és un episodi de guerra verbal, però d'alguna manera jo crec que tot això al final el que fa és... O sigui, tots aquests missatges no són tan dirigits al règim coreà, sinó a Xina. Xina és el que es diu el power broker. Aquell, el que pot canviar la situació a Corea és Xina. Els xinès, per una sèrie de raons, no han jugat aquesta, diguem-ne, poder que tenen sobre Corea, i ara és el moment, Corea del Nord, i ara és el moment en què ho han de fer si realment no es vol, i és una mica el consens que pot haver inclús al Consell de Seguretat, que Corea del Nord es consolidi com un poder nuclear operatiu. Des d'ara, o sigui, ja té, no? Els informes diuen que poden tenir fins a 30... 30 bombes nuclears. La cosa és si tenen la tecnologia per posar-les, per fer-les en miniatura, posar-les en un missil i enviar-les cap a fora. Això és molt complicat, això és difícil de fer, però s'estan donant uns passos importants. Ara van fer l'any passat la sisena explosió nuclear controlada. Ho fan sota terra i, per tant, doncs això es detecta a través de terratrèmols, però no és visible. Però, d'alguna manera, el que preocupa, la batalla de fons és aquesta, és si es permet ja un nou actor, que a més és, a la diferència dels altres que s'han afegit dels 5 que hi havia, no, del Consell de Seguretat, després hi ha Israel, Índia i Pakistan, que tenen armes nuclears, i això va ser una segona onada de proliferació, però una tercera onada de proliferació no és tolerable. A Corea s'ha escapat una mica el control per aquesta situació aïllada i aquesta protecció de Xina, i a l'Iran, per contra, que és l'altre focus de proliferació, això s'ha pogut aturar, s'ha negociat, tothom s'ha posat una mica d'acord, i almenys el programa nuclear iranià s'ha aturat. El coreà no. I aquí jo crec que la batalla de fons és aquesta. La crisi aquesta és des del meu punt de vista, és una escalada verbal, precisament perquè cada vegada Corea s'acosta més a ser operatiu des del punt de vista d'un poder nuclear ja madur. I això és el que s'ha d'impedir.
Ara, Francesc, citava la Xina. Creo que en la Xina és on estàs tu, Javier. A nivell d'estratègia internacional, ¿cuáles són els principals aliados de Corea del Norte?
Hombre, el principal soporte comercial más que aliado es China, evidentemente. El 90% del comercio norcoreano pasa por China y en concreto por la ciudad de Guangdong, que es una ciudad fronteriza. Y si China quisiese, o sea, si China, por ejemplo, simplemente interrumpiese los envíos de petróleo a Corea del Norte, el régimen estaría en serios apuros. Pero es que China no pretende estrangular para nada al régimen norcoreano porque no le interesa, o sea, porque a China también le preocupa muchísimo el emplazamiento del escudo antimisiles estadounidense en Corea del Sur, le preocupa quizás mucho más que la actitud de Kim Jong-un, le preocupa el que Estados Unidos mantenga esa alianza tan fuerte que mantiene con Japón y que esté patrullando por la zona, que o sea, para China, Corea del Norte es como un niño disco, es como su hijo malcriado con el que tiene que lidiar, pero que es un mal menor en comparación a lo que él, a la estrategia genérica de este país, en la que piensa más Estados Unidos como rival o Japón como rival que ya digo, que la propia actitud de Corea del Norte.
Porque estos últimos episodios que estamos viviendo, ¿cómo se están percibiendo desde China?
Bueno, con preocupación, porque claro, a China tampoco le interesa ningún tipo de desestabilización regional, pero también se critica por igual, sobre todo en los medios oficiales, se critica por igual a Estados Unidos y al régimen norcoreano, incluso más a Estados Unidos que al régimen norcoreano. Y yo quiero decir una cosa, mi opinión personal es que todos estos episodios son más retórica que otra cosa. O sea, yo tengo alguna experiencia en conflictos y os diré que lo primero que tendríamos que ver antes de que hubiese un conflicto en la península de Corea sería la evacuación de los familiares de los militares norteamericanos. En Corea del Sur hay casi 30.000 militares norteamericanos con sus familias y primero evacuarían a las familias porque están todas bajo el rango de la artillería y de los misiles norcoreanos. O sea, en el primer día podrían morir ahí miles de personas, miles de norteamericanos. Mientras que no veamos una evacuación de civiles norteamericanos, todo lo demás es retórico.
Ara ens explicava, Francesc, aquesta proliferació de les armes nuclears o la capacitat nuclear de Corea. Roger, a part de les possibles armes nuclears, quins altres perills pot representar un país com Corea del Nord a la resta del món?
Clar, militarment és un país que des de fa dues dècades busca dotar-se d'armament nuclear perquè això sigui efectiu. Efectivament, el 2006 fan un assaig i ja es doten d'aquesta arma, però perquè això sigui efectiu a nivell d'atacar un tercer país necessitaven míssils balístics i miniaturitzar una arma nuclear per ficar-la dins del míssil. Això, d'acord amb les últimes informacions i informes nord-americans, ja ho han aconseguit. És a dir, ja estan en condicions, a part dels llançaments d'aquest juliol, n'hi han hagut dos, de míssils intercontinentals que suposadament podrien arribar fins i tot a territori americà, i ja estarien en condicions, o estarien molt a prop, de ficar-hi, a més, càrrega nuclear. clar, els riscos d'una deflagració, d'una guerra en aquest moment a la península coreana són màxims, no? I per això, d'alguna manera, ningú està interessat en això, perquè, de fet, l'administració Clinton, ja als anys 90, ja va tenir un d'aquests innombrables, infinits episodis de tensió, i van fer una estimació sobre què passaria si es desencadenés una guerra. En aquell moment, quan estava Clinton a la Casa Blanca, es va calcular que només esclata la guerra hi hauria a prop, de, sense comptar les víctimes al nord, hi hauria a prop d'un milió de víctimes a Corea del Sud. Això, com explicava el Javier, és inassumible, no només per Corea del Sud, sinó també per les tropes americanes
però,
que hi ha allà.
Però hi ha risc que aquesta tecnologia que ha desenvolupat Corea la pugui vendre ja no a tercers països, sinó a organitzacions terroristes internacionals?
Jo crec que és l'únic factor que pot implicar un risc real, perquè, evidentment, Corea del Nord es dota d'armament nuclear no per atacar a un país que li sigui hostil. No hi ha, ja fa moltes dècades, aproximadament als anys 70, que abandona la idea, oficialment no, però a la pràctica sí, abandona la idea d'envair Corea del Sud per unificar el país militarment. Ells ja són conscients de que estan aïllats i que no poden assumir aquest tipus d'objectius. Per tant, es doten d'aquest armament per blindar-se, per blindar el règim. El règim té una prioritat, que és sobreviure. I aquesta prioritat passa per damunt de qualsevol altra consideració, sigui el benestar de la seva població, tota la despesa militar és la prioritat del pressupost, i tot es defineix amb això, en protegir-se. Per què? Doncs només fa falta veure què li ha passat a Iraq o a Líbia, països que teòricament estaven desenvolupant armes de destrucció massiva, no les tenien, i van ser atacats, envaïts, i és precisament el que vol evitar Corea del Nord, és dotar-se de la màxima dissuasió militar, nuclear, per no ser envaït.
Parlem una miqueta de com es viu a Corea, perquè Corea del Nord, perquè Javier, tu crees que recientemente has visitado el país. ¿Cuál es la situación actual de Corea del Norte después de la hambruna que hubo en los años 90, una hambruna muy importante, y de este aislamiento en el cual vive el país en pleno siglo XXI?
Bueno, la situación económica es totalmente diferente a lo que fue la década de los 90, ¿no? No, yo tuve la oportunidad de viajar por todo el país, o sea, estuve no solamente en Pyongyang, que es una pequeña burbuja, sino en casi 6 o 7 ciudades, la segunda Hamhung, o sea, también en el oeste, en el este, y hay un cierto desarrollo económico partiendo de una base muy mínima, o sea, no estamos hablando de, evidentemente, la diferencia que hay entre Corea del Sur, país que también conozco, y Corea del Norte es abismal, ¿no? Pero sí se nota que hay progreso, o sea, hay construcción, hay desarrollo, hay un incipiente mercado privado, o sea, hay que tener una idea muy muy clara. Corea del Norte está intentando copiar, aunque no lo admita, el modelo chino. El modelo chino en todos los sentidos, hasta incluso en el desarrollo de su programa nuclear. Cuando hablamos del programa nuclear de Corea del Norte, habría que recordar la historia del programa nuclear de China, que también fue el gran diablo para Estados Unidos, al que se acusó de todo, y repentinamente el señor Nixon, el mismo que había acusado a China de todos los males, se presentó en Pekín, y en China, en 1972, y admitió que China era un estado nuclear. Corea copia al detalle el plan histórico de China, tanto en lo económico como en lo militar. Y a nivel económico están intentando abrir un poco la mano sin admitirlo. O sea, en Corea del Norte tú dices que hay mercados privados, aunque los veas en la calle, y te dicen que no son privados y te lo niegan, pero existen de facto porque después lo ves, lo puedes percibir, ¿no? Que hay muchísimos productos que van entrando. Cuando vas a la frontera de China con Corea del Norte, yo he estado varias veces allí, todo el mundo te cuenta que hay tráfico ilegal de todo tipo de mercancías, que se venden en el centro, que hay empresarios que se especializan solo en el comercio ilegal de mercancías. Con lo cual, el país está evolucionando muy, muy tímidamente. Si eso constituye una apertura como la que inició Deng Xiaoping en China, eso es muy difícil de decir, porque también ellos han intentado hacer aperturas anteriores, los antecesores de Kim Jong-un, que después han tenido que echar atrás, porque claro, la apertura también significa abrir la mano en lo político, en las libertades, cosa que eso sí que no se ha abierto ni un centímetro, ¿no? O sea, allí el norcoreano, yo me acuerdo de gente que me preguntaba, pero ¿y este, el nuevo presidente de Estados Unidos, cómo se llama? O sea, eso después de la elección de Trump. O sea, no reciben ningún tipo de información de fuera, salvo la que quiere el régimen.
Esto te iba a preguntar, ¿cómo viven los norcoreanos? Porque es evidente que es una realidad que nos queda muy lejana, y más teniendo en cuenta esta aislación, ¿no? este aislamiento en el cual vive el régimen.
Hombre, ellos, en cuanto a información, tienen la información que les suministra el régimen, que es cero, o sea, la suya propia y el dibujo este de colores que le hace ellos sobre lo bien que va el país, pero después a nivel interno empiezan a tener de todo tipo de cosas. O sea, allí ellos copian también, como los chinos, copian todo lo que ven de fuera, entonces tienen sus propios iPad, tienen uh-huh. su propio internet, aunque sea más bien intranet que internet, tienen sus propios computadores, sus propias televisiones. Ellos intentan ser autosuficientes en todo, con más carencias que excesos, ¿no? Pero tú puedes ahora mismo ver centros comerciales de cierto lujo, o sea, con relojes. Yo me acuerdo de estar en uno que había relojes de 200, 300 y $400, ¿no? Relojes de pulsera. Empieza a haber una élite, empieza a haber diferencias de clases ahí, o sea, la élite que consigue por medio de los mercados privados más ingresos, pues evidentemente ahora tiene mucho más dinero que lo que es el simple trabajador, el soldado al que ponen todos los días a hacer casas, ¿no? Uh-huh. Entonces, empieza a haber ya diferencias de clases, empieza a haber mercado privado, lo que no hay es la más mínima libertad de expresión y la más mínima, digamos, organización social independiente al margen del Estado. Todo lo centraliza el Estado.
Roger, els nord-coreans tenen consciència d'aquesta situació en la qual viuen ells, o estan totalment contaminats per, també amb el que ens explicava el Javier, per aquesta propaganda del règim?
Tot va començar a canviar als anys 90. Fins als anys 90, des de que neix el règim, després de la Segona Guerra Mundial, es va consolidant el règim de Kim Il-sung en aquell moment, sustentat per Moscou. Fins als anys 90, diguéssim que era... vivien envasats al buit. Uh-huh. Era un país completament aïllat de qualsevol penetració d'informació de fora, i per tant ells sí que vivien en una bombolla realment, i fins al punt d'estar convençuts que Corea del Sud era una mena d'infern on els soldats americans estacionats en allà violaven a les dones, atropellaven a la gent i, uh-huh. i cometien tota mena d'atrocitats sobre els seus germans del sud. No? Mica a mica això va esbarlar-se quan a mitjans dels anys 90 el sistema de racionament entra en fallida. La caiguda de la Unió Soviètica, tots els aliats socialistes sumat a una sèrie de catàstrofes naturals i la mala gestió del règim porta a una fam devastadora. Es parla d'entre 2 i 3 milions de víctimes. Allò, en aquell moment, la gent s'havia d'anar a buscar la vida. Per primer cop, l'Estat deixa de tenir una influència total sobre la seva població a nivell de subministraments de tot tipus de serveis, i la gent ha d'anar a les muntanyes fins i tot a arrencar rels per poder menjar. Això trenca per primer cop el monopoli de l'Estat sobre, uh-huh. sobre la gent d'alguna manera, que s'ha de buscar la vida, i comença a florir el mercat negre, aquest tipus de coses. I dins del mercat negre comença a entrar productes, sobretot de la Xina, però mica a mica també productes de Corea del Sud, per exemple. I una cosa que els observadors en allà, que han parlat amb refugiats, ho fan notar, van entrar dispositius de vídeo i de la Xina, de segona mà, combinat amb pel·lícules o fins i tot sèries produïdes a Corea del Sud. Per primer cop, un nord-coreà podia veure una sèrie...
de la vida quotidiana, i al·lucinava amb el que veia,
i no en tenien res. No en tenien res. Comencen a percebre que, efectivament, el dibuix de colors que deia el Javier no es correspon amb la realitat. Que totes les cançons, lloances als líders, lloances a la pàtria, som el país més pròsper del món, som el paradís socialista, tot això era propaganda molt lluny de la realitat.
Mm. Ara apuntava el Roger, Kim Il-sung és el fundador de la pàtria, no? Després de la Segona Guerra Mundial, Kim Jong-il era el seu fill, que probablement és una de les imatges també que hagueu pogut veure, i el fill de Kim Jong-il és l'actual líder suprem, que és Kim Jong-un, que té aquesta imatge, potser aparentment més benevolent, sembla un noi així, no?, com grassonet, amb una cara com divertida, amb aquest tallat de cabell. Fa 5 anys que és president del Partit dels Treballadors, però com el definiríeu, Francesc, Kim Jong-un?
Bueno, és això, el net. I per tant, normalment, bueno, això ho podíem fer, diguem-ne, historiografia de com funcionen les, no, les empreses, no? L'avi la funda, no?
El fill
la intenta aguantar-la i el net se la poneix. És una mica aquesta,
sí,
potser podríem estar, bueno, és una mica un acudit, però d'alguna manera el net ja té, és una altra generació, ha vist un altre món, però sí que és cert que també ha viscut i neix i encarna una retòrica, una visió del món i una trajectòria que ve de molt lluny i ve, d'alguna manera, també d'aquest vincle familiar del règim que va muntar el seu avi. El seu avi va ser el que va envair Corea del Sur. No? Ara no es parla de la Guerra de Corea. Clar, la Guerra de Corea va ser una guerra que va durar del 1950 al 1953, que va ser quan el Corea del Nord va invadir Corea del Sur.
Uh-huh.
I va intentar aquesta unificació de la península. Va fracassar, i gràcies als americans, van contraatacar, però d'entrada els coreans del Nord van arribar molt a dins, van conquerir Seul, van estar allà. Va haver-hi que contraatac, els van tirar cap enrere, i va ser quan va intervenir Xina, en la qual, diguem-ne, abans d'evitar una conflagració entre Xina i Estats Units a Corea, es va arribar a l'acord que es tornava a l'acord inicial, que era el paral·lel 38, que és el que defineix la frontera entre...
I que pràcticament els deixava igual de com estava abans de tot el conflicte.
Però clar, aquesta guerra va ser molt traumàtica per Corea del Nord, i d'alguna manera tota la retòrica de la resistència del règim és la resistència antiamericana. Uh-huh. Inclús, llegint, jo no hi he estat, però hi ha un museu sobre la guerra, la guerra de Corea, on tota la retòrica, on es veu la catàstrofe que va provocar no, l'exèrcit nord-americà sobre Corea del Nord, no? Inclús, com que, no, es diu que com que van tirar més bombes sobre Corea del Nord que totes les bombes que van tirar de la campanya del Pacífic els americans. Per tant, va ser realment aquest fuego i desastre que està dient...
Aquesta fúria, aquest foc de la qual en parla Trump. En tot cas, però, sí que és veritat que les notícies que ens arriben de Corea, més enllà d'aquesta escalada de tensió que hi ha hagut, és també la de l'eliminació de qualsevol ombra que pugui fer el líder suprem. És a dir, hem rebut notícies que si han condemnat el seu tiet. El seu germanastre també va ser, no sé si ho recordeu, al principi d'any, que va haver aquell episodi en un aeroport de Malàisia, em sembla, que aquí dues presumptes espies van assassinar.
Això de... Clar, estem parlant de la pyongyangologia, com hi havia abans la kremlinologia amb la Unió Soviètica, la pyongyangologia estaria més a prop de les ciències ocultes i l'esoterisme, i per tant qualsevol que pretengui ser expert en temes interns de nucli dur, politburó i tot el que es mou a l'entorn del líder, corre un risc d'equivocar-se. Però, observant el que està passant i el que va passar amb allò que és el seu tiet, el John Sontag, un home potentíssim, una de les figures més importants del règim, era el seu oncle, va acabar purgat i assassinat. Ara el germanastre, tot anava amb una lògica que era la de consolidar el lideratge de Kim Jong-un. Kim Jong-un, sí, d'acord, és el fill i el net dels fundadors i dels pares de la pàtria, però el seu lideratge no estava consolidat com sí que estava el de Kim Jong-il, el del fill, en el moment que va prendre les regnes del poder, el 94. Kim Jong-un no estava preparat encara, el règim pretenia fer una transició més llarga i més pausada, i clar, el Kim Jong-un no arribava ni als 30 anys en aquell moment. Per tant, hi havia el temor, i aquí ja és collita pròpia, crec jo que Kim Jong-un veiés enfosquit el seu poder per gent a l'entorn del seu oncle, influïts, potser, per la Xina, que possiblement aspirava a tenir un control, una influència superior, donat que Jan Sontag, el seu oncle, tenia més relació amb Pequín. Tot va amb aquesta lògica que dèiem abans de la supervivència del líder, del règim, i amb aquestes lluites de poders, sempre que, d'altra banda, no són cap novetat dins de l'espai socialista.
Però el que sí que hi ha és normes que a ulls d'Occident són absurdes en el sentit del dia a dia i del respecte cap al líder suprem, no?
Això és...
Potser l'apartat més anecdòtic de tota aquesta història, però no deixa de ser també el dia a dia que es viu a Corea del Nord.
És evident. Cap país ha arribat als límits d'ideologització i de propaganda, bombardeig propagandístic a que ha arribat a Corea del Nord. I això és una de les coses que no ha canviat. És veritat que estan introduint-se tímides, incipients reformes econòmiques per no ofegar tant l'economia del país. Però a nivell polític el règim segueix igual. El 1967 s'estableix a Corea del Nord el que es diu sistema d'ideologia única. Això implica que totes les estructures de l'Estat ideològiques s'entenen únicament en funció de la ideologia que ha creat, que ha inspirat el líder Kim Il-sung, que és la ideologia jutge, és una espècie de marxisme-leninisme nacionalisme coreà. Tothom és suposat de transformar la seva ment en funció d'aquesta ideologia. Les consignes del règim diuen això: s'ha de transformar les ments de tots els nord-coreans perquè tots actuïn com una sola persona al voltant del líder i l'obeeixin. Això es tradueix, per exemple, simple, a totes les escoles veuràs eslògans penjats a les parets: siguem 3 milions de bombes humanes defensant el líder de la revolució, no? 3 milions és la xifra d'escolars que hi ha a Corea del Nord. Tot està en funció de defensar el líder i de fer cas a tot el que sigui les seves consignes.
Fins a l'extrem de preservar la seva imatge, no? És a dir, fins i tot a l'extrem de si apareix en un diari líder suprem, que és el més probable, perquè em sap que llibertat de premsa no n'hi ha a Corea del Nord, i per tant tota la premsa porta en portada el líder suprem de Corea, doncs tu no pots tacar aquella imatge.
Qui entri a Corea del Nord ha de tenir molt clares una sèrie de coses i que poden sonar esperpèntiques i fer riure, però realment més val no saltar-te-les. Per exemple, si et cau a les mans un diari Rodong Sinmun, que és el diari oficial del Partit dels Treballadors, no se t'acudeixi posar-hi una Coca-Cola al damunt, perquè segurament deixaràs una marca en allà o tacaràs la portada. La portada sempre, a tots els dies de l'any, hi ha la figura del líder, una foto, una informació que va sobre ell. Si tens un diari nord-coreà del dia anterior i estàs a l'hotel de Pyongyang, no se t'acudeixi llançar-lo a la brossa, perquè la dona de fer feines ho veurà i et pot denunciar per haver llançat...
Per haver llançat el diari a la paperera, eh?
Per haver llançat un diari que a la seva portada té els líders. El missatge és gravíssim. Només fa falta veure el que li ha passat a aquest estudiant d'Ohio, detingut fa una mica més d'un any, i que va ser detingut perquè amb una borratxera una nit de cap d'any allà a Pyongyang va entrar en unes dependències de l'hotel on no podia entrar i va arrencar, va fer una bretolada, va arrencar un eslògan que hi havia a la paret. L'eslògan feia una lloança al gran líder. Va ser detingut, condemnat a 15 anys de treballs forçats i pobre, doncs va acabar morint.
Fa cosa d'un parell de mesos, un mes, no?, que el van entregar a les autoritats nord-americanes en estat de coma, sí. Va acabar morint Otto Frederick Barmbier. Javier, tu que has estado recientemente en Corea, ¿tienes miedo cuando entras en el país por lo que pueda pasar?
No. Vamos a ver, mira, yo vengo de Oriente Próximo y es cierto que en Corea tienes un control total por parte de los minders, o sea, por parte de la gente que va con nosotros, pero es muy curioso porque los minders allí son, en Corea del Norte, son súper simpáticos. No digo que lo hagan de forma real, que sea natural, pero en comparación a los minders que yo he sufrido en Oriente Próximo, que son súper bordes, que suelen ser incluso insultantes, que suelen tratar con desprecio, son hasta simpáticos, yo me llevaba muy bien con ellos. Y el trato es bastante afable, ¿no? O sea, evidentemente hay muchísimas cosas, o sea, no sé qué porcentaje podríamos hablar, pero un alto porcentaje de cosas que no puedes hacer, que nunca te van a permitir hacer. Ellos tienen su propio programa y tú puedes pedir lo que quieras y normalmente te dicen que no, o sea, el 95% de la vez te dicen que no. pero para nunca, vamos, nunca, los dos viajes que yo he realizado este año, nunca ha habido una palabra altisonante, ni una mala cara, ni alguna vez me acuerdo que me dijeron, borra esta foto. Eso es lo máximo, la máxima medida coercitiva que yo he sufrido cuando en el mundo árabe, y, o sea, en otros sitios, en Israel también, vamos, podríamos hablar de toneladas de medidas coercitivas, ¿no?
Mm-hmm. Això que ens explica Javier Espinosa, corresponsal del Mundo a l'Àsia, des de Xangai, on és ara de corresponsal. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. També al Roger Mateos, cap de política de l'Agència EFE, expert en Corea del Nord. Moltes gràcies, Roger. Francesc Badia, analista polític especialitzat en relacions internacionals i director de Democràcia Abierta. Gràcies, Francesc. Amb ells hem parlat d'aquesta situació que estem vivint aquesta setmana especialment, però és un conflicte que ve de llarg si realment Corea del Nord és o no una amenaça per nosaltres. Amb aquest anàlisi hem arribat a les 11:03 del matí.